Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de l'abast. Oients, ens trobem en el programa de Ciència a l'abast de tothom, com cada segon diumenge de mes. Ens podeu sentir en el dial a la freqüència modulada, el 107.9, com sabeu, o el segon diumenge de cada mes, i també el dilluns a les 2 del migdia, o el dijous a les 8 del vespre, repetint els programes de Ciència a l'abast de tothom. I, per descomptat, a qualsevol hora, a internet, www.laveudenavas.navas.cat. En aquest diumenge de fi de temporada, temporada 2015-2016, us hem preparat un programa que l'hem titulat Ferralla especial sobre els nostres caps. Sona una mica estrany, però no ho és. És la quantitat i quantitat de materials, de deixalles, de residus, que han anat deixant les proves especials, els satèl·lits, els coets, el que s'ha llançat a l'espai i que avui dia forma una anella a l'entorn de la Terra que vista des de l'espai és curiosa i esgarrifosa a la vegada. Doncs d'això parlarem, de la ferralla especial que tenim a sobre els nostres caps i que pot provocar, com és suposar, els seus problemes. Anem a fer una petita introducció dient que nosaltres, els humans, sempre hem tingut molt interès per explorar l'univers i principalment els objectes del sistema solar, la zona, diguem-ne, encara més propera. El sistema que hem fet? Doncs enviant coets, sondes, satèl·lits, naus espacials, etc, etc, controlades per equips humans i a l'espai. Tot va començar amb la conquesta de l'espai l'any 1957, portant de ben portar 60 anys, amb el llançament de l'Sputnik, un coet soviètic. Després vindria el primer americà donant la volta a la Terra, alguns ho recordaran, el febrer de l'any 1962, John Glenn va ser el primer americà que donava voltes a la Terra amb un satèl·lit. Famós l'Apollo 11, que va aterrar a la Lluna el 20 de juliol de l'any 1969. Allà hi anaven Armstrong, Collins i Aldrin, i que es va fer famosa la frase de quan Armstrong va xafar per primera vegada un humà a la Lluna, que va dir un petit pas per l'home, però un gran pas per la humanitat. Ara tenim la majestuosa Estació Espacial Internacional, aquesta estació espacial que ens n'hem parlat i que dona voltes a la Terra. Està llançada, la van enviar el juliol de l'any 2000, i gira entorn a la Terra a 360 km d'altura, per tant està sobre nostre uns 360 km de l'aire, i generalment hi van 6 astronautes a dins, 3 americans i 3 russos, encara que es canvien i a vegades pot ser modificat, o fins i tot poden ser 7 persones. Pesa aquesta nau, aquesta estació espacial internacional, doncs una mica permanent a sobre nostre, dic que pesa 420 tonelades i es mou a 28.800 km per hora, 28.800 km per hora. Una altra manera de dir-ho és que cada 90 minuts ha donat una volta a la Terra. Allà s'hi fa al seu interior recerca molt novedosa i d'alt nivell. Hi ha laboratoris, hi ha hivernacles, hi ha aquaris, hi ha incubadores. S'estudia el cos humà, com es trobarà, com li pot afectar la poca gravetat, la microgravetat, en períodes llargs de temps, quan hagin d'anar a l'espai, quan hagin d'anar a la Lluna o a Mart o a altres satèl·lits, els efectes de les radiacions solars que poden provocar, com es poden produir materials nous sense gravetat, pot ser produir alguns equips i aparells que aquí costarien molt i en l'espai amb poca gravetat seria més fàcil d'obtenir-ho, o fins i tot medicaments. Treballs dels astronautes que fan també a l'exterior d'aquesta estació espacial internacional, on una zona on es diu que hi ha la viga i un braç robòtic, doncs que poden sortir a l'exterior per reparar, per fer fotografies, etc. Tot això està telemanipulat. observen també, fotografien, mesuren paràmetres de la Terra des de l'espai. Abans d'entrar en la prova problemàtica de la ferralla espacial, que és el programa d'avui, ferralla espacial sobre els nostres caps, deixeu-me que us digui a quina òrbita s'envien aquests satèl·lits, perquè ens puguem situar una mica i sapiguem a on els tenim instal·lats, on estan orbitant. Per tant, a quina altura sobre nosaltres, sobre el nostre cap, es trobarien, no? Hi ha tres òrbites terrestres importants. El que en diu una òrbita baixa, que es troba entre 100 km i 10.000 km entorn de la Terra. O sigui, entre 100 km i 10.000 hi ha una òrbita que se'n diu LEO, que vol dir en anglès Low Earth Orbit, òrbita sobre la Terra a baix nivell, és la que conté la majoria d'aquests artefactes que diem de la ferralla espacial que s'han destrossat, que s'han fet malbé, que han caigut, però que estan orbitant. La gravetat de la Terra no els deixa caure fins a nosaltres, en principi, ja ho anem explicant, i estan donant voltes, òrbites. Això seria l'òrbita baixa fins a 10.000 km. Entre 10.000 i 30.000 trobem l'òrbita mitjana, on hi ha els satèl·lits instal·lats, que han enviat sobretot els americans i els russos, també els japonesos ja, i també l'ESA europea, l'empresa de l'espai d'Europa. Doncs hi han enviat satèl·lits de navegació que proporcionen la localització, com sabem, del GPS, que és americà, o del GLONASS, que és rus, o del Galileo, que l'han enviat els europeus. I finalment hi ha la tercera gran òrbita estacionària, geoestacionària, que en diuen òrbita alta, es troba a 36.000 km de l'equador d'altura. Els satèl·lits triguen a donar una volta a la Terra en aquesta òrbita geoestacionària exactament al mateix temps que tarda la Terra a donar una volta sobre ella mateixa. Per tant, això fa que la posició relativa de la Terra, del satèl·lit, perdó, sobre la Terra sigui sempre la mateixa, perquè tan tard de donar una volta a la Terra sobre si mateixa com aquests satèl·lits geoestacionaris a 36.000 km d'altura tarden exactament el mateix, un dia. Són satèl·lits visibles, les antenes a Terra doncs, poden ser fixes perquè sempre es troben en el mateix punt, poden actuar sobre extenses observacions de la Terra i fotografiar-les. Uns exemples són els satèl·lits doncs, del Meteosat, els coneguts del temps, no? I quant en tenim de ferralla a l'espai? Això que estem dient del programa de ferralla espacial sobre el nostre cap, anem a donar algunes dades. Quant n'hi ha? A quina altura es troba? Des de quan l'hem llançada? Doncs portem 60 anys de la cursa espacial que hem llançat satèl·lits a l'espai, 60 anys, des de l'any 1957 amb el primer Sputnik, que era un soviètic, un rus. S'han posat en òrbita, en aquests 60 anys, 30.000 artefactes, uns 30.000, no tots són satèl·lits, perquè també hi ha coets, també hi ha aparells més petits, no? Però 30.000 peces han anat a posar-se en òrbita a la Terra en aquests 60 anys de vida. D'ells, 6.600, d'aquests 30.000, són satèl·lits. Solament ara n'hi ha uns 1.100 que són operatius. Per tant, hi ha encara 1.100 satèl·lits que volten. A vegades ens pensem que només n'hi ha els que acaben de llançar. No, n'hi ha 1.100 que estan orbitant a sobre nostre, donant voltes a la Terra. Amb un pes total de més de 6.000 tones en conjunt. Es considera que hi ha prop de 30.000 peces de més de 10 centímetres que s'han trencat, xocat entre ells i poden estar en òrbita a la Terra. 30.000 peces de més de 10 centímetres. Restes de satèl·lits, restes de coets, coses obsoletes que vaguen ingràvides a la deriva. N'hi ha, en canvi, 670.000 restes de ferralla sobre nostra, de més d'un centímetre, que també estan en òrbita, també estan girant. 670.000. Però, esgarrifeu-se, és que n'hi ha més de 170 milions de peces, de trossos, o sigui, han calculat que més de 170 milions de trossos de ferralla molt petits, que poden oscil·lar entre 1 mil·límetre i 10 mil·límetres, estan vagant per donant voltes a la Terra. Per tant, estan a sobre nostre. Els milers de satèl·lits i els restes de coets i de sondes que orbiten la Terra formen un autèntic anell que, quan ho fotografia l'estació espacial aquesta que està donant voltes a la Terra, són fotografies espantoses, maques però espantoses, de la gran quantitat de xatarra que està en perill. En perill per dues coses: perquè caurà la Terra una o l'altra, o pot caure la Terra, ara ho anirem explicant, o per les missions que hi ha a l'espai. Quan hi envia un nou satèl·lit pot xocar amb molta d'aquesta ferralla. 150 tonelades, diu que és les deixalles, les escombraries, la ferralla que cau a la Terra cada any. 150 tonelades aproximadament. I és que aquesta ferralla volta sobre nostra a una velocitat de 28.000 km per hora. Perquè estigui en òrbita, perquè no caigui, perquè no es desplomi, ha de voltar en aquesta velocitat de 28.000 km per hora, donant voltes doncs, sobre nostra, fins que una o altra poden passar dues coses: que es desplaci encara a òrbites més amunt i no en sabíem res, o que caigui, perquè el normal és que aquesta ferralla amb el temps doncs, perdi velocitat i vagi precipitant-se cap a la Terra. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. With every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Just hold me, I won't ever
remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Bé, amics de la Veu de Navàs, continuem amb Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant sobre la ferralla espacial, aquesta lacra que tenim a sobre nostre uns quants quilòmetres d'altura de la Terra, que provenen de restes de satèl·lits, de coets, que s'han llançat durant els anys, durant més de 60 anys d'investigació a l'espai. Estàvem dient que hi pot haver-hi més de 30.000 artefactes que encara volten per sobre nostre i que hi ha un pes de material, de ferralla, de residus, com li vulgueu dir, de més de 6.000 tones que dona voltes a la Terra. Tot això, al final de la primera part també dèiem que molt d'aquest material cau, arriba a perdre velocitat a la seva òrbita i sobretot si està a les òrbites baixes, menys de 10.000 km d'altura, doncs acaben caient, sucumbeixen a la gravetat. Sovint cada setmana cauen objectes, diuen que uns 150 tones de material doncs, que hi ha en òrbita a l'espai, sobre de la Terra, doncs cauen un altre cop. Ara, es desintegra. La majoria, a l'entrar a l'atmosfera, l'aire que hi ha a l'atmosfera, doncs arriba a cremar a la velocitat que van, que a vegades és de 20-25.000 km per segon, doncs arriba a cremar, a desintegrar aquest material. La majoria és això, i per tant, quan cau la Terra ens entrem, o són, primer, que pot caure al mar, que és molt més extens que la Terra, i segon, que poden ser fraccions molt petites que passen desapercebudes, però alguna no és això. No és això, sobretot si tenen material refractari, material doncs, que és difícil de cremar-se en aquesta temperatura, o alguns que al començament havien tingut material nuclear o grans acoplaments doncs, que no podien desintegrar-se. Penseu que els residus de mida entre 10 centímetres o menys de 10 centímetres van a una velocitat de 10 km per segon entorn de la Terra. Mentre, per fer una comparació, que una bala de fusell va a 800 metres per segon i ells van a 10.000. 10 quilòmetres són 10.000 metres per segon, no? Per tant, un objecte d'uns 80 grams, s'ha calculat, que si volta entorn de la Terra, agafa una energia que és suficient per destruir un satèl·lit de més de 500 quilos. Per tant, l'impacte d'aquests materials que volten en òrbita, a l'entorn de la Terra, l'impacte, el problema són dos. Un, que caiguin, no es desintegrin per l'atmosfera i, per tant, doncs, caiguin a la Terra i puguin perjudicar allà on vagin a parar, i segon, que mentre estan en òrbita xoquin amb altres. Aquest és un problema més evident, més segur, moltes més vegades passa, podríem dir. I quins són els tipus diferents, diguem-ne, de ferralla que hi ha penjada per aquí en òrbita entorn de la Terra? És molt variada. Satèl·lits sencers, tancs de combustible doncs, que s'han escapat d'algun satèl·lit, cables de coure que han fet servir per les comunicacions quan surten a fora doncs, per les fotografies o que els hem vist doncs, amb la televisió que estan arreglant un satèl·lit d'aquests, doncs s'escapa material, eines, restes de pintura, tan solament s'espallofen en els satèl·lits i llavors doncs, pot caure aquesta pintura, són òxids, són productes orgànics, la majoria que també són problemàtics, trossos dels motors dels coets que alliberen partícules d'òxid d'alumini, algunes d'òxid de titani, etc. Els més petits de residus que hi ha així en òrbita se'n diuen debris, que vol dir runes, i són els més perillosos, ja que costa més de localitzar-los i les seves conseqüències d'un xoc poden ser molt greus. La majoria d'aquesta ferralla, diuen que el 99,9%, diu la NASA, es desintegra a l'entrar a l'atmosfera terrestre, com hem dit. Clar, a més volum de deixalles que hi hagi a l'espai, més impactes entre ells, que a la volta es converteixen en trossos més petits de deixalles i així successivament. Podríem parlar ara de quin risc comporta algun d'aquest material que hi ha així en òrbita de l'espai. Alguns accidents que ja s'han produït durant els 60 anys d'investigació de l'espai que portem. Uiteu, va començar l'any 1957 i el 1965 un astronauta americà del Gemini 4, Edward White, va perdre un guant, va ser famós, mentre estava en òrbita durant amb una velocitat que anava de 30.000 km per hora. Per tant, un guant es va escapar, doncs, i això també és com un projectil a la velocitat que després va, perquè estan en òrbita, estan girant entorn de la Terra i la gravetat hi ajuda. L'any 97, un dipòsit d'un coet Delta, que pesava aquest dipòsit 225 quilos, doncs va impactar 50 metres d'una granja a Texas. Aquest va ser un exemple clar de material que, quan va entrar a l'atmosfera, no es va desintegrar i, per tant, podia provocar una catàstrofe grossa. També un dipòsit de combustible l'any 2002, ho va descobrir un astrònom que estava aficionat a l'espai, i mentre donava voltes per la Terra va veure un dipòsit de combustible que van després identificar que era una part del coet nord-americà Saturn 5è, sabeu que n'han llançat molts d'aquests, i que havia arribat a llançar la missió espacial Apollo 12 l'any 1969. Doncs el 2002 encara trobaven que donava voltes per la Terra i la llum que reflexava corresponia al pintat d'òxid de titani que utilitzen en la majoria d'aquestes missions espacials, és aquest color, l'òxid de titani. Aquest objecte doncs, no s'ha sabut encara si es havia precipitat sobre la Terra, podria fer-ho, i desintegrar-se o no, com estem dient. L'any 2015, fa 4 dies, a Múrcia, es va trobar al mig d'un camp agrícola restes de ferralla espacial procedents d'algun satèl·lit o coet, també. Era una peça metàl·lica de prop de 4 metres de llargada, déu-n'hi-do. Però el més rigorós, la col·lisió més problemàtica, més greu, va ser una que es va produir el febrer de l'any 2009, on van xocar dos satèl·lits. Dos satèl·lits que, a més, eren privats, no eren de la NASA, no eren públics, sinó que els posaven, diguem, empreses privades. Un es deia Iridio, de 560 quilos, era americà, i l'altre es deia Cosmos, de 900 quilos, que era rus. Van xocar a 800 quilòmetres d'altura aquests dos satèl·lits privats, i van deixar un rastre de més de 600 peces de deixalles en òrbita, diguem, a l'òrbita baixa de la Terra. Això va fer reconèixer, a partir d'aquest any, del 2009, de que les escombraries espacials, la ferralla espacial que estem tractant avui, aquest programa de ciència a l'abast de tothom, era un greu problema, era un problema prioritari, i el risc que comportava per la població de la Terra i per les mateixes futures, diguem, investigacions en l'espai. I per això llavors es va començar a prendre en sèrio, es van programar ja legislació en com es havia de fer, i que la majoria el que hi han portat de novetat és que alguns d'ells tindran suficient combustible, aquests satèl·lits, per retornar cap a la Terra d'una manera, diguem, a velocitat controlada quan ho requereixin els investigadors, no? Per tant, s'estan fent passos en aquest sentit per no contaminar el cosmos, podríem dir, amb una quantitat que ja és prou suficient, com hem dit, d'aquestes més de 6.000 tonelades de material. I va ajudar també un investigador de la NASA, Donald Kessler, que va predir per primera vegada l'efecte en cascada que es produiria quan els objectes abandonats a l'espai comencessin a xocar entre ells. Clar, cada vegada que n'hi hagi més, xocaran més, no? Quan més esperem, diu, a netejar l'atmosfera, l'espai, més difícil ho tindrem per fer-ho. Una col·lisió amb cadena de milions de restes de ferralla espacial que vaguen aquests quilòmetres de la Terra provocaria danys als satèl·lits, diu ell, a les naus, a les estacions espaials, com aquesta estació internacional que hi ha sobre nostra, 400 quilòmetres d'altura, més o menys, i a més generarien els xocs restes de trossos més petits que tornarien a crear deixalles espacials i així successivament. I se'n diu això l'efecte o el síndrome de Kessler, perquè és el que ho va investigar. Per tant, com més n'hi hagi i més xoca, més problemàtics. Un altre exemple és l'any 2011. El juny del 2011, uns blocs de deixalles espacials van passar a tan sols 250 metres de l'Estació Espacial Internacional, aquesta estació que hi ha, que es pot veure al vespre, que brilla el cel, i on hi van 6 tripulants, generalment, 3 de russos i 3 d'americans, com hem dit, i va obligar en aquests 6 tripulants de l'estació a evacuar-la i a buscar refugi, podríem dir, amb una nau que tenen a l'entorn, que és la nau Soyuz, que va acoplada a la plataforma. Per tant, fins a l'Estació Espacial Internacional ha patit el seu risc. També al revés, des de l'Estació Espacial Internacional, els astronautes fent les seves investigacions i les seves proves han tingut els seus sustos. Una vegada, un cop l'any 2008, un dels astronautes que va sortir a fora per fer una reparació va perdre la caixa d'eines. Una valuosa, perquè val molts diners, caixa d'eines, que la va perdre, diguem, en l'espai. Feia una passejada especial per arreglar algunes juntes dels panells solars, que hi ha una colla de panells solars per donar energia a la nau internacional aquesta, i el contingut d'una pistola amb les que treballava li va fer perdre una mica el control de la caixa i es va precipitar la caixa d'eines en el buit, i per tant en òrbita fins que no es descomposi o entri a l'atmosfera, es crema i caigui, com hem estat explicant, no? I podríem explicar-ne molts més casos, però això una mica és el resum de les peces, del tipus de ferralla espacial que hi ha, des de satèl·lits, coets, trossos, eines, restes de pintura, etc, etc, i que són molts quilos, es calculen més de 6.000 tones de ferralla espacial, que és el que fem en el programa d'avui, que volta, gira en òrbita a sobre dels nostres caps, i que això té la seva problemàtica. D'aquí un moment ens hi posem la tercera part. Què es pot fer amb la tercera part del programa? Què es pot fer per eliminar o per evitar aquest tipus de ferralla espacial que, diguem, gira a sobre dels nostres caps? Ara mateix tornem amb tots vosaltres. Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning, it's keeping you away, thinking it was a mistake. But it's time, you know he was no good, had to let him go. You'll be fine, just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. A drop in the ocean. Drop in the ocean. See what the earth brings, and don't sweat the small things. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's only a moment, just keep moving forward. I'ma make it mine, yeah, I'ma make it mine. But it's time, you knew he was no good, had to let him go. And you'll be fine, just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. A drop in the ocean. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. Darrera part del programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant de ferralla espacial sobre els nostres caps, el material que els satèl·lits, els coets estan deixant i estan donant voltes entorn nostre, per sobre de nostre, podríem dir. I ara aquesta part seria per veure què es pot fer, com es pot netejar el planeta, com es pot netejar l'entorn, les òrbites entorn del planeta Terra, on hi ha 6.000 tones de ferralla, de satèl·lits i de material doncs, que ens amenaça sobre els nostres caps. Algunes propostes que s'han doncs, assajat. Un cable que l'Agència Japonesa d'Exploració Espacial proposaria per localitzar trossos de ferralla espacial i fer-los desaparèixer. Fa 10 anys que investiguen i es tracta d'utilitzar un cable que aprofités el magnetisme de la Terra, el camp magnètic de la Terra, per arrossegar els trossos i reduir-ne la seva velocitat. Una vegada haurien reduït la seva velocitat, les restes deixarien d'orbitar, haurien perdut velocitat, deixarien d'orbitar, d'estar en òrbita, arribarien a l'atmosfera terrestre, aquí s'escalfarien a temperatures de més de 1.000 graus i es desintegrarien. Per tant, la solució japonesa és un tipus de cable que aprofitaria el camp magnètic terrestre, un imant. Una segona proposta per netejar la de ferralla espacial és un simulador per enganxar-se als satèl·lits. És un projecte europeu que el coordina també la Universitat Politècnica de Madrid i la Fundació Espanyola Tecnàlia, per tant, Espanya intervé, i es basa en una amarra per acoblar-se en els satèl·lits. Acoblada aquesta amarra en el satèl·lit, hauria un cable enrotllat, com un carret, i quan el satèl·lit acabés la seva vida útil, es desplegaria sense necessitat de combustible. O sigui, marxaria el satèl·lit, diguem, ja des d'aquí, amb un cable enrotllat, perquè després es pogués desplegar i d'aquí reduiria la velocitat, o sigui, quan obriria aquest tipus de cable en l'espai, reduiria la seva velocitat, s'induiria, m'he complicat, un camp magnètic entre els dos extrems, perquè estem a l'espai on hi ha el camp magnètic de la Terra, i la mica de voltatge que es crearia al llarg d'aquest cable faria consumir energia perquè perdés velocitat el satèl·lit o el coet i caigués a l'atmosfera. Per tant, un tipus de cable que el que faria és desenrotllar-se quan hauria acabat la vida útil del satèl·lit o del coet aquest i que faria reduir-li velocitat, marxar d'òrbita i llavors doncs, arribar a la Terra desintegrant-se, com sempre, degut al calor de l'entrada a l'atmosfera. Un raig làser disparat des de la Terra, això ho han estudiat també un programa europeu Clean Space, que es diu, de la Universitat, on intervé la Universitat Rovira Virgili, i és un làser que es dispararia des de la Terra per acabar amb aquesta petita ferralla doncs, que volta, amb una part d'aquesta petita ferralla que volta entorn de nosaltres, el que se'n diuen debris, que són els materials d'entre 1 i 20 centímetres de mida. A més de fer-ho els europeus, també la NASA preveu instal·lar un gran emissor de raig làser a la superfície de la Terra, en algun lloc doncs, encara no està proposat, per netejar les òrbites incidint sobre els objectes, igual xocant aquests raig làser sobre els objectes i produint un petit canvi a la seva velocitat, reduint la velocitat, per fer-los entrar a l'atmosfera. Ja veieu que la majoria dels casos és estan en òrbita, reduïm aquesta velocitat de 25-28.000 km per hora que porten i fem-los entrar, o sigui que perdin velocitat, entrin a l'atmosfera i aquí es cremin, s'encenguin. Una altra proposta és d'Anglaterra amb uns arpons per capturar la ferralla. L'empresa aeroespacial, una empresa britànica, Astrium, proposa un instrument en forma d'arpó que capturi la ferralla i la dirigeixi cap a l'atmosfera i aquí es desintegri. És un altre sistema. Diverses empreses, entre elles McDonald's, de l'aviació, proposen uns recol·lectors, un cotxe espacial, podria dir, un vehicle espacial, un satèl·lit que estaria també en òrbita, que recolliria ferralla i la portaria després cap a l'estació base allà on volguessin. Rússia, però una més lluny, està construint una nau tripulada per dues persones per recollir aquestes deixalles especials. Estaria dotada d'una comporta i dues escafandres per sortir a l'espai obert, diguem, i amb algun tipus d'arpó també captar la ferralla que hi estigués donant voltes, òrbita, que estigués en òrbita. Tot molt complex, eh? La NASA està proposant també un material sintètic, ha creat un material sintètic molt lleuger, que és com un gel, com una gelatina, que es solidifica i manté enganxat allà on toca. Per tant, aquest gel, ja l'han utilitzat, alguna nau, el van posar a l'entorn de la nau i recollia la pols espacial. Es pensa que també servia doncs, per la ferralla espacial. Eh? És això, un tipus de gel que llançarien a l'entorn del satèl·lit que volguessin fer baixar i llavors això s'enganxaria a la nau que ja han tirat des d'aquí i entraria cap a la Terra, un gel sintètic. El projecte poder més esperat és el projecte Clean Space de Suïssa, que a Suïssa, fixeu-vos, només té dos satèl·lits petits posats a l'espai, dos, però li preocupa moltíssim el que faran quan deixin de funcionar, perquè és clar, aquests satèl·lits molts els deixen i volten aquí anys i anys fins que al cap de 10, 15, 15 o 20 anys, sembla que és el que estan donant voltes sols a vegades, doncs entren a l'atmosfera. Suïssa ho vol deixar a l'espai tot net, és una cosa molt típica dels suïssos. I han presentat el Clean Space One, una família de satèl·lits netejadors que s'encarregarien d'eliminar aquests residus. Aquests petits satèl·lits tindrien com a missió aproximar-se al seu objectiu, o sigui, aproximar-se a les deixalles que hi hagués, o el petit satèl·lit seu que tinguessin allà, que viatjarien a 28.000 km per hora, i l'abraçarien com un ganxo, inspirat com aquest d'agafar animals o de recollir plantes també, dels pagesos, podríem dir, i una vegada junts, amb aquest ganxo agafat, acoplar-se amb el petit artefacte, satèl·lit, coet, el que fos, doncs una vegada junts es precipitarien contra la Terra i es desintegrarien pel calor de més de 1.000 graus quan s'entra a l'atmosfera terrestre. Amics, ja heu vist, això és tot el que ha donat el programa d'avui de Ciència a la base de tothom, parlant de la ferralla espacial, una cosa novedosa, una cosa que a vegades no sabem i que tenim sobre els nostres caps i que està voltant en òrbita, doncs des d'hi hem vist des de 1.000 km d'altura fins a 36.000, que és on hi ha el Meteosat, per exemple. Com heu pogut escoltar, hem tractat una miqueta la carrera espacial que ve des de l'any 1957, quan es va iniciar amb l'Sputnik 1 rus, amb l'Estació Espacial Internacional d'ara. En el volum de ferralla hem parlat que gira entorn nostre, de la Terra, 6.600 satèl·lits estan girant, estan en òrbita, i 6.000 tones de material és el que hi ha, que gira 28.800 km per hora. Es creu que 150 tones d'aquest material tornen cada any a la Terra, alguns amb ensurts, i que hi ha propostes per netejar aquesta ferralla. Algunes, 8 o 10 les hem proposat, des del làser, el raig làser, els arpons, el gel aeri, els simuladors per enganxar-se amb els satèl·lits, etc. etc. Res més, us desitgem a tots un bon estiu, esperem retrobar-nos a la tardor amb més ciència, ciència a l'abast de tothom. Gràcies per escoltar-nos, bon dia, bona setmana i bon estiu.